Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. És divendres 28 d'agost, calor, 28 graus de temperatura i temps encara inestable. Continua l'avís per rissagues a Menorca després d'alguns dies seguits amb la mateixa alerta. Tenim un dia al davant amb possibles precipitacions febles a tot l'arxipèlag acompanyades de pluges de fang. Segons els models, a partir de dissabte, la pols en suspensió anirà retirant-se progressivament, així que a poc tindrem una atmosfera més neta. I per compensar aquesta meteorologia adversa, els més matiners segur que han pogut contemplar, tot i que no ha estat fàcil, l'eclipsi de lluna d'aquesta matinada. Després de l'eclipsi total de sol, que recordeu va convertir Espanya en un dels principals observatoris astronòmics del món, el passat dia 12 d'agost, la lluna ha recollit el testimoni amb un eclipsi parcial visible des de tot el país, tot i que els núvols no han acompanyat. Un fenomen que ha permès contemplar com l'ombra de la Terra ha enfosquit gairebé per complet el disc lunar en un dels espectacles celestes més destacats de l'any. Després ens visita el nostre home del temps, Albert Dardell, i parlarem d'aquesta qüestió i d'altres referides a la previsió meteorològica. Avui l'actualitat ens du de nou a Ceuta, igual que en els darrers dies, però amb un augment, podríem dir, Joana, bon dia, notable de la tensió aquests dies, aquestes darreres hores.
Sí, Marta, així és, bon dia. Augmenta, podríem dir així, la crispació entre residents i també migrants. Mentre la Creu Roja repartia aliments, ahir un grup petit de veïnats va assaltar una platja contigua a la del Trampolí per a calar foc a dues de les barraques construïdes per els migrants. Desenes de motxilles, tavalloles i altres estris s'han cremat en aquesta foguera improvisada o fogueres improvisades fins que els antidisturbis han separat els dos bàndols. Hores abans, un centenar de persones havien bloquejat els carrers que accedeixen a la platja del Trampolí, on s'amunteguen les barraques recentment construïdes com de, per aquests migrants. L'objectiu era impedir el pas del camió i les tres furgonetes de Creu Roja que transporten els aliments que reben els nouvinguts. En paral·lel i després d'aquests disturbis, les persones que esperen una sortida de la seva situació han tirat pedres a un vehicle amb quatre militars. Hi ha hagut 12 detencions. Davant d'aquests episodis, Marta, el govern de Ceuta ha fet una crida a la calma.
Tot un ho abordam a la nostra tertúlia avui amb la companyia de Xavi Bonet, Manuel Aguilera i Anna Mascaró, en un dia en què parlem de transport il·legal de migrants.
Sí, l'organització criminal que introduïa persones migrants de manera irregular a Eivissa, a Almeria i també a Múrcia cobrava entre 6.000 i 7.000 euros per passatger. A l'informe policial es detalla que els viatges es feien en unes embarcacions sense cap mesura de seguretat i sempre sortint de vespre. Calculen que només de transport irregular de persones, la banda va arribar a cobrar més de 2 milions d'euros.
La investigació apunta que un cop a Espanya les embarcacions emprenien el viatge de tornada cap al nord d'Àfrica carregades de droga i altres materials. Fa dues setmanes es varen detenir 78 persones d'aquesta organització, 6 de les quals a Eivissa, una organització criminal que funcionava com una empresa que cercava maximitzar beneficis. En una ruta carregaven persones migrants i de tornada drogues, principalment de síntesi, cap a l'Àfrica. S'haurien introduït el manco 400 persones de manera irregular. Sense deixar la crònica de successos, a Menorca hi ha hagut un accident mortal a la carretera entre Mó i Aló.
Sí, una dona ha mort i quatre membres de la seva família han resultat ferits en un sinistre en què s'hi van veure implicats dos vehicles. El cotxe on viatjaven ha acabat volcat al voral de la carretera i els ocupants han quedat atrapats a l'interior. Els equips d'emergències han hagut d'intervenir per rescatar-los. Les causes de l'accident encara s'investiguen. El sinistre ha provocat, a més, retencions importants o va provocar retencions importants a la carretera general. La víctima mortal d'aquest accident és una dona resident d'Es Mercadal.
També hi viatjaven quatre persones més de nacionalitat colombiana que els bombers van haver d'alliberar i que han estat traslladades a l'Hospital Mateu Orfila. Dos homes, una dona i un nadó de 21 mesos. Tots es troben estables. Després abordarem a la crònica de successos tot el que ha passat aquestes darreres 24 hores. Però avui divendres han de parlar d'altres qüestions més bones de dur.
Avui parlarem de sexe a una etapa en concret, a l'etapa de la maduresa, la tercera edat. De fet, conversarem d'aquest tema amb Julia Gallo, activista pels drets dels majors, perquè mos ajudi a entendre més sobre la sexualitat quan mos fem grans.
Un tema molt interessant, sens dubte, que abordarem amb ella, però, per cert, avui és divendres, és 28 d'agost, també parlarem de festes, de rebel·les, d'esdeveniments importants. Ens traslladarem fins al Coso, a Felanitx.
Tot una sabrana als nostres oients i als nostres espectadors per què sona Aitana i per què sona aquest superestrella, perquè avui ja es respira aquest ambient de festa fadonit, la gent ja està preparada, hi ha moltes ganes de començar, i hem triat aquesta cançó de Aitana perquè enguany s'ha convertit en himne del Coso, amb aquesta versió tan especial, en aquest cas de Super Kika, serà la que sentirem avui a Fadanits. La nostra companya, Maria Antònia Esquines, és de camí a Fadanits per contar-nos tot d'una tots els detalls d'aquesta festa, d'aquest esdeveniment, que és un dels més destacats de l'estiu.
Frase del dia, la reflexió, el moment per pensar, per intentar aturar una micona. Idò, per on passa avui?
Idò, mira, és la següent. No hi ha geni sense un gram de bogeria. Ho deia Aristòtil. Bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón.
I estic totalment d'acord, sí, sobretot algunes persones que conec sempre han de tenir aquesta petita dosi
que no
de
vol dir que sigui dolenta.
No. De fet, jo crec que tots tenim, no?, un costat un poc o distint, o boig, o fosc, qui sap. De què parla tothom? Aquí sí que podrien dir d'un costat fosc de les persones, eh?
I també, avui he triat dues notícies, Marc, demà costa triar, així que comencem per la primera a Filadèlfia, on la policia ha detingut a un home que durant dies s'ha dedicat a atemorir en els veïnats amb una màscara de Chucky, aquí el veus en pantalla, el famós assassí del cinema. Es tracta d'un home de 22 anys que presumptament hauria perseguit i assetjat entre 15 i 16 persones. En un dels casos, una dona que sortia a córrer de matinada va ser perseguida mentre aquest home li demanava si estava preparada per morir. Talment una pel·lícula. El sospitós va fugir de Filadèlfia i va ser localitzat, o ha estat localitzat finalment a Las Vegas, on ha estat detingut i ara haurà de ser extradit a Filadèlfia, on suposa se li haurà de fer un judici. I de Chucky passam a una història també cinematogràfica, però molt diferent. A la Xina, una dona amb una gran fortuna va finançar una sèrie de 50 episodis amb una condició molt particular. Ella en seria la protagonista i tindria control absolut del guió. El resultat, i doncs, que ha fet més de 60 escenes de besades amb l'actor principal, perquè ella era una gran fan. Aquest actor era un jove de 23 anys que assegura que en una de les primeres escenes ella el va besar com amb molta de força. L'equip de rodatge ja havia advertit que tantes escenes romàntiques podien perjudicar la sèrie i finalment la plataforma, que l'havia d'emetre, la va rebutjar per l'excés de contingut íntim. Dues històries que semblen, Marta, d'un guió de cinema, no? En Chucky perseguint gent pels carrers i una milionària que converteix una sèrie en una marató de besos, de besades. Però mentre la primera mos deixa una anècdota força surrealista, la segona també pot ser obre un debat sobre els límits, no? De tenir dos bes i del consentiment i surts, per exemple, de poder despoder dins els rodatges. Què te semblen aquestes històries, Marta Garau?
Mira, aquesta segona, la de la milionària que finança una sèrie només per donar-li una passada, no, un bon grapat a l'actor, una obsessió. O sigui, això és malaltís, i probablement jo crec que, perquè és milionària i té tot una doblada, no?, per poder fer això, però crec que és un gest molt malaltís i que no hauria de passar desapercebut. No sé com ho viurien, no?, els personatges de la sèrie, els actors, els productors.
I escolta'm una cosa, a tu que t'agrada molt mirar pel·lícules de por, supos que anar a en Chucky a la gran pantalla t'ha d'encantar, però que te venguen per darrere i te diguen estàs preparada per a morir.
I de fet, segur que diràs que repel·lent una Marta, no?, però és que no és Chucky, aquesta màscara.
Aquesta màscara.
No és exactament la de Chucky, se pot semblar, però tots els que han conegut, no?, aquestes pel·lícules saben que hi ha matisos, però sí que és veritat que s'assembla. Ostres, quin ensurt, tu t'imagines? Sortir en el carrer de matinada i trobar-te això? Malament no facis res, malament no t'enxerri, només veure-lo al final d'un carrer. Jo crec que hi ha gent que gaudeix amb això. Qui sap si hi ha una malaltia també mental
també
darrere,
mental, sí.
Perquè no és la primera vegada que veiem gent fent coses molt estranyes i després, malauradament, no, hi ha temes molt tristos, com pot ser el de les malalties mentals.
Hem triat aquestes dues perquè són com molt cinematogràfiques, perquè justament avui ja saps que s'estrenen les darreres pel·lícules de la cartellera.
Avui tenim una bona cartellera, eh?
Ben que avui en dues pel·lícules, en dues recomanacions i una sorpresa, Marta, només dic això. A partir de les 11:40...
La sorpresa, no faré spoiler com tu,
no,
que la sorpresa m'encanta.
És molt guai.
Només direm que té una dosi de nostàlgia important per als amants d'una sèrie de pel·lícules.
Vale, ja sí. Està, ja fins està, aquí eh? Poden llegir. Vinga.
Avui també tenim 9 i 15 minuts, una darrera hora important. Ho acaba de confirmar la Casa Reial d'Oslo, mor el rei Harald de Noruega, just acabant de saber aquesta notícia fa pocs minuts.
Sí, Marta, la Casa Reial de Noruega ho ha confirmat aquest divendres. En un comunicat ha explicat que ha mort el rei a les 6 i mitja del dematí. Recorden que el monarca va ingressar a l'Hospital Universitari d'Oslo el passat 17 d'agost per una retenció de líquids i una infecció bacteriana a la sang. Estava en tractament per anèmia i en Harald han de dir que és el cinquè que ocupava el tron des de 1991.
Idò, després ampliem
perdó,
aquesta notícia.
Perdó, Harald V volia dir.
Exactament.
Harald V ocupava el tro des de 1991, volia dir.
Idò, si t'assembla, després ampliem aquesta notícia i vos contam tot el que està passant aquest divendres amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló, Victòria Cerdà i Yolanda Ruiz a la producció, encetant allò que ens agrada dir tant, el cap de setmana.
De divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 16 minuts. Comença la nostra tertúlia en aquestes hores, com sempre, fidels i puntuals al repàs de l'actualitat d'aquest divendres. Avui en la companyia de Xavi Bonet, just s'acaba d'incorporar d'unes merescudes vacances. Bon dia.
Molt merescudes. Vull dir, fa dos dies que he aterrat, després de 14 dies.
Com ha anat el reset?
Bueno, la veritat que se nota que l'edat té un pes, perquè són 18 hores de vol, més 3 escales, feixuc. Però bé.
Paga la pena si és de vacances, sens dubte. Anna Mascaró, bon dia.
Bon dia. Com
va? I Manuel Aguilera, bon dia, Manuel.
Bon dia, Marta.
Que divendres, inevitablement, hem de parlar de Ceuta, ja ho sabeu, duim parlant de tot el que està passant, d'aquesta crisi humanitària, migratòria, els darrers dies, no? El darrer mes, pràcticament. Com sabeu, l'ambient de crispació, de tensió ha augmentat moltíssim aquestes darreres hores. Compartim algunes de les imatges d'ahir que descrivim per als oients. Mentre la Creu Roja repartia aliments, un petit grup de veïnats va saltar una platja, que és una platja que just està a vora de la famosa platja del Trampolí, per calar foc a dues de les barraques construïdes pels migrants. Desenes de teoles, motxilles, altres estris s'han cremat en aquestes fogueres improvisades fins que els antidisturbis van separar els dos bàndols. Hores abans també un centenar de persones havien bloquejat el carrer que accedeix a aquesta platja, la del Trampolí, on s'amuntoguen aquestes barraques recentment construïdes per migrants. L'objectiu en aquest cas era impedir el pas del camió i de les furgonetes de la Creu Roja que transportaven els aliments que rebien els nouvinguts. En paral·lel, i després d'aquests disturbis, les persones que esperen una sortida de la seva situació van tirar pedres a un vehicle amb 4 militars. Llavors vàrem informar d'aquest fet ahir. Hi ha 12 detencions i davant una situació que no deixa de augmentar la crispació i la tensió, el govern de Ceuta ha fet una crida a la calma. Comença per tu, Xavi. Sembla que és una situació que s'agreuja cada vegada, però ara el que és més evident és la tensió entre ciutadans, persones arribades...
Davant d'aquesta situació que tu has descrit molt bé, la pregunta o la primera reflexió seria: nosaltres, si fossin ceutis, què faríem davant aquesta arribada massiva de gent que s'incorpora i s'estableix en aquestes platges? Nosaltres, quina seria la reacció nostra davant l'inici de curs, dels nostres fills, etc etc. Segona, la manca d'autoritat du, lamentablement, en aquesta situació que desborda i que no és fàcil de solucionar. No és fàcil de solucionar. Això respon a una manca d'autoritat que no s'ha exercit des del primer instant. Responsables de tots aquests incidents, el govern d'Espanya, que presideix el senyor Pedro Sánchez, que té la responsabilitat de les fronteres espanyoles. No ha actuat com tocava i aquí tenien les conseqüències difícils de solucionar. Segon responsable culpable, el govern de Marroc i, en especial, el rei Mohamed.
Anna, hem parlat de la importància del comandament únic, que això ja és una realitat i que ajudarà a gestionar tota aquesta crisi, però ara, com explicava Xavi, no sé si és hora de cercar responsabilitats.
Jo crec que, és a dir, és el que han comentat, no? Aquest divendres el ministre d'Interior compareixerà per donar explicacions per les contradiccions que hi va haver en el relat dels fets i sobretot en el fet de si havien tingut un avís de CNI o no, de que s'estava preparant una entrada massiva de persones o de que hi havia moviments a la frontera. Margarita Robles ha dit que sí, i Marlaska l'ha desmentit. Llavors ja, evidentment, aquí hi ha una manca de transparència per part del govern i això s'ha de resoldre i els ciutadans mereixen transparència. Dit això, aquests disturbis s'han de condemnar amb tota la contundència. Avui la premsa nacional destacava que, per exemple, el Partit Popular no ha estat tan contundent a l'hora de condemnar aquestes agressions que s'han produït i, malgrat que, evidentment, és comprensible l'ansietat i l'angoixa que puguin tenir veïnats de Ceuta perquè han arribat milers de persones, estan vivint en barracons, estan de qualsevol manera, i això ha alterat la vida de Ceuta, però no se pot de cap manera deixar sense condemnar, o sigui, no se pot passar sense destacar que no és acceptable l'agressivitat i la violència. No pots anar impedint un camió amb ajuda humanitària que entri, que doni menjar, no pots cremar les barraques, és a dir, no pots anar així. És que no pots ser, i amb una bandera d'Espanya, que com a espanyols no sé en quin lloc mos deixa això.
La solució no ha arribat, Manuel. On s'allotjaran aquestes persones? Recordeu que se va parlar de poliesportius que finalment se va descartar. Ara se parla de poder traslladar tendes de campanya a la platja, sobretot totes aquestes persones que s'han quedat sense aquesta casa improvisada. La solució no arriba i la situació s'agreuja respecte a la crispació, respecte a la tensió.
Sí, jo, bueno, coincido con Xavi, también en parte con Ana, porque primero, la falta de autoridad. Es evidente que aquí ha faltado primero un control.
Una pregunta interesante sería si tenim cosas de seguridad suficientes para abordar todo esto.
Sí, bueno, fuerzas de seguridad suficientes. Recordemos que incluso policías nacionales que sirven aquí en Baleares han sido enviados allí. Estamos hoy con noticias también de envío de inversión de Baleares, o sea, de dinero de aquí. Los ministros han ido pasando por allí haciendo muchísimas promesas de ofrecerles un lugar digno, ¿no? para estar. Pero claro, los vecinos de allí están hartos, yo creo que eso, de la falta de autoridad y de las mentiras del gobierno, ¿no? Que al principio decían que todos iban a volver, o sea, que la invasión se había revertido y que todos los que habían entrado ilegalmente habían vuelto. Luego se ve que no. Es una situación muy incómoda, pero evidentemente coincido con Ana que, ante todo, la humanidad. Nosotros somos periodistas, evidentemente defendemos los derechos humanos. Esas personas son personas necesitadas, recordemos. Evidentemente habrá alguno que venga a delinquir, pero la mayoría vienen a buscar un futuro. Están malviviendo en barracas, que eso es lamentable, en pleno verano hacer una cabaña en una playa. Pues bueno, las condiciones de higiene son mínimas y la Cruz Roja evidentemente debe poder actuar.
Pero yo creo, Manuel, que no hemos de ser ingenuos a estas alturas. O sea, que 70.000, 80.000 personas entren en territorio español no responde a tres WhatsApps, a tres comunicaciones. Es una operación orquestada desde Marruecos por el gobierno de Marruecos. Eso está claro. Y ante eso, que el gobierno de España, a través de sus ministros, diga que Marruecos es un socio fiable y que colabora, bueno, es para reírse y no parar. Y después, lo que decía Ana, las contradicciones. Vamos a ver. el CNI seguro que informó al gobierno de España, seguro que informó, porque si no informó, tienen otra posibilidad, es cesar a la cúpula del CNI por incompetentes, por ineptos. ¿Para qué queremos un servicio de inteligencia que es incapaz de enterarse que 70.000 personas, sí, 80.000? ¿Pero de qué estamos hablando? Tenemos el peor gobierno de España, que no sabe garantizar... Bueno, la regularidad de las fronteras. Sí. Después, claro, tienes las personas y hay que atenderlas. Pero lo que yo te decía, o lo que os decía antes, ponte tú en la situación de los ceutís, que ven la gente acampada, la gente, miles de personas. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Y ante eso, el gobierno, bueno, pues inoperativo. El señor Sánchez, de unas vacaciones que no las ha tenido la mayoría de españoles, y a mí también me da ganas de reír eso que dice el ministro. No, es que Pedro Sánchez ha estado permanentemente por teléfono. Atento, ¿pero sí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Hombre, no te rías de nosotros, no te rías de nosotros. Son contradicciones una detrás de otra y una situación muy grave, muy grave. Porque ante eso, cuando la gente toma la calle, es muy difícil de repeler y detener. Y todo es consecuencia de esa falta de autoridad que no ha existido. Y ante eso, o sea, la imagen de unos militares apedreados por los inmigrantes. ¿Pero eso qué es? ¿En qué país vivimos?
Es verdad que esa es una imagen lamentable que evidentemente condenamos, pero también hay que tener en cuenta que dentro de los vecinos, cuando hablamos de los vecinos de Ceuta, hay también elementos de ultraderecha a nivel nacional, que eso se ve además en las redes sociales, que se están integrando, incluso gente del mundo de los ultras en España, que están viajando allí para...
Lamentable.
A animar un poco el disturbio y son los primeros que se ponen ahí a destruir las barracas.
Lamentable.
Incluso también a expulsar a periodistas y bueno, no, eso, no respetar el trabajo de los medios de comunicación.
Es una situació duríssima, sí, la que s'està vivint, no? I a més anem notant els periodistes, no? A mesura que avança el temps, com s'està agreujant aquesta situació que corre el risc de cronificar-se en el temps fins que arriba una solució. Ara bé, la pregunta és quina seria la solució? Entraríem en un altre debat, sens dubte. 9 i 27, després tornem a parlar de migració i d'aquesta crisi pròxima per Mataró. Posem ara el focus a Menorca. Aquest dia s'han parlat molt de la gestió dels cotxes, de la limitació. El Consell Insular de Menorca celebrarà el dilluns que ve, el dia de 31, un pla per fer possible la modificació de la llei de Menorca, reserva de la biosfera, i l'objectiu és poder incorporar la normativa al marc legal que sigui necessari per poder regular l'entrada de vehicles a la illa. És una modificació que respon a la necessitat de poder disposar d'eines per fer front als episodis de congestió que ha viscut l'illa els darrers anys. Vull saludar Adolfo Vilafranca, que és president del Consell Insular de Menorca, que ens confirmen que ja ens escolta. Senyor Vilafranca, bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia. Sempre és un gust estar amb vosaltres.
A partir de dilluns, com explicàvem, aquest pla podrà confirmar, podrà endinsar-se en els detalls d'aquest nou marc que permetrà determinar la capacitat màxima de vehicles. Com se fixarà aquest sostre? Com se determinarà la quantitat?
La quantitat... Bé, de fet, la quantitat no la fixarem dilluns, no? Dilluns el que fèiem és modificar la llei de reserva de biosfera, una llei que ja existeix, però que té determinades carències que fan impossible l'aplicació de la limitació d'entrada de vehicles a Menorca. El que fem és modificar la llei per permetre la limitació de vehicles i, per tant, que sigui una realitat de cara a l'any que ve. I en quant al càlcul del sostre que m'ha demanat, doncs el sostre, tenim un estudi de capacitat de càrrega que s'ha fet amb una empresa de reconegut prestigi que ha fixat un sostre. Evidentment, aquest sostre es va fer en base a un càlcul, unes previsions, i el que ara ja tenim càmeres en el port de Ciutadella i instal·laran càmeres en el port d'Amó i tenim també convenis de col·laboració amb altres administracions per tenir les dades reals de vehicles i, per tant, el que farem és actualitzar aquesta xifra que feia l'estudi en dades més realistes i fixarem el sostre. Però no ho farem dilluns que ve, sinó que ho farem un poc més endavant, antes de final d'any.
Perquè la gent ho entengui, dilluns el que fa és se modifica, no?, la llei exactament perquè se pugui tirar endavant aquesta proposta. Ha dit vostè que probablement arribarà l'any que ve, després d'aquests estudis que han fet aquest estiu, que és molt interessant, no?, a través de les càmeres, ja li ha permès, no?, analitzar quina era la situació per contemplar un escenari semblant. Esperen que arribi abans de l'estiu que ve, veritat?
Així és, la limitació es cupo es fixarà si tot va bé a final d'any, perquè les empreses i tothom ja sapi quin és el límit de capacitat de càrrega que tindrà Menorca per al 2027 i puguin adaptar la seva activitat en aquest límit i poder fer tots els tràmits que siguin necessaris de cara a la temporada que ve. La temporada que ve serà una realitat, la limitació.
Hi ha algunes qüestions interessants que podem compartir amb oients i espectadors. És una mesura que va acompanyada també del foment del transport públic, per una banda, la qual cosa també és interessant dir-ho. I un dels aspectes importants, que és interessant sobretot de cara als residents, és que els vehicles de titularitat de persones físiques empadronades a Menorca quedarien exempts, veritat?
Exacte. Bueno, de fet, la llei és més ampla, inclús, no? Perquè tractam a tots els residents de la comunitat autònoma, inclús els residents de Mallorca i de les altres illes, com exempts. Això és el que preveu la normativa. Sí que es ve que, per tant, tindran llibertat per portar el seu vehicle a Menorca. Sí que es ve que, de la manera que està articulada la llei, el que preveu és l'establiment d'un reglament a posterior que pot detallar de manera més precisa aquesta regulació. Per tant, si aquesta exempció que beneficiaria tots els ciutadans de les illes fos exagerada i tinguéssim i provoqués pues, una sèrie de congestions a les carreteres de Menorca, es consell reserves dret d'excepcionar només en els residents de Menorca. Això es faria en un segon moment. Però inicialment, pensant que tots els residents de la comunitat autònoma tenen que tenir els mateixos drets i així ho aplicarà la proposta que durem a plenari els pròxims dilluns.
Una darrera qüestió, senyor Vilafranca. Com ho faran? Perquè en alguns llocs del món, diferents països, ho fan de forma digital, altres utilitzen el distintiu gràfic. Com se durà a terme? Com se materialitza?
Està previst un sistema d'autoritzacions, és a dir, es tindrà que fer un tràmit previ amb el Consell Insular on s'autoritzarà, es determinarà, intentaran que sigui de manera automatitzada, es determinarà si compleix els requisits o no, o si entra dins el cup o no, i s'autoritzarà, i després s'emetrà un distintiu que es posarà en els vehicles, no? També les càmeres també faran aquesta doble funció, no només la funció de controlar o de comptar els vehicles que entrin, sinó també de controlar que els vehicles que entrin estiguin autoritzats, no? I en cas de que no hi estiguin, pues, seria un procediment sancionador.
Adolfo Vilafranca, president del Consell de Menorca, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Recordem, a més, que dilluns que ve, 31 d'agost, hi ha un pla específicament per fer possible aquesta modificació de la llei de Menorca, reserva de la biosfera, i se podrà començar a establir tots aquests canvis. Faig una ronda de titulars ràpida abans de publicitat. I Menorca ho té pràcticament tot enllestit. A mi m'ha cridat l'atenció, per exemple, Anna, que aquí a Mallorca 40% de les empreses de cotxes de lloguer no havien contestat a les respostes del Consell, no?, sobre poder tirar cap endavant tot el tema de la limitació de vehicles aquí a Mallorca.
Bé, aquí el tema de la limitació de vehicles, jo crec que justament el tema dels cotxes de lloguer ha estat una de les qüestions que ha generat més debat. Finalment, els vehicles que són vehicles de lloguer però que estiguin matriculats a les Illes Balears no patiran cap restricció. En tot cas, les restriccions serien vehicles de lloguer o privats que entrin a Mallorca des de fora i que estiguin matriculats a fora. Aquesta és una mesura molt reivindicada, per exemple, pels batlles. Nosaltres vam fer un reportatge la setmana passada, fins i tot els mateixos batlles del Partit Popular explicaven que les queixes dels veïnats per la massificació turística estan molt, molt relacionades amb els problemes d'aparcament, els problemes de circulació i de mobilitat, i és una iniciativa que ha generat molt de consens. Eivissa ha estat pioner i ara el Parlament de les Illes Balears ha de tramitar aquest canvi de normativa a Mallorca primer i entenem que després a Menorca. El dubte està en si es tindrà temps d'aprovar-se i de començar a entrar en vigor abans que acabi la legislatura.
Arribem a temps, Xavi Bonet?
Bueno, jo crec que sí. De totes maneres, la gran incògnita és com se resoldrà tot això. Vull dir, com s'aplicarà i com serà efectiu. Vull dir, jo tinc no dubtes, però estic en l'expectativa. En el cas de Menorca, vull dir, no té res que veure Eivissa ni Mallorca amb Menorca. No. Vull dir, jo que Menorca és...
Exacte.
Menorca és com la meva segona casa. He estat molts anys allà. Vull dir, hem de tenir en compte que a nivell d'infraestructura hi ha una carretera general, que és la carretera general de tota la vida, que enllaça Mollet Ciutadella, 45 quilòmetres, una via d'anada i una via de tornada. I, per tant, quan arriba el mes d'agost, entre camions, cotxes de lloguer, allò queda col·lapsat. El que pot fer habitualment en 35 minuts ho fas en 45, 50, una hora. Això és de tota la vida. S'ha intentat ampliar en dues vies a segons quins trams, però no s'ha aconseguit.
Manuel, sí. Una darrera aportació abans de publicitat. Pots recollir el testimoni sobre si arribarà temps, sobre les diferències entre cada illa, que també és molt interessant.
No, sí. Bueno, Menorca és l'última en aprovar una medida d'aquest tipus.
¿Quién arribarà abans?
A mí lo que me sorprende es cómo estamos atomizando la propia comunidad con derechos de residente por islas, incluso por municipios, ¿no? Para el acceso a la vivienda o en este caso para llevar el vehículo, ¿no? Nosotros, bueno, es bastante frecuente que nosotros hagamos un viaje a Menorca con nuestro, bueno, lo podemos hacer con nuestro vehículo, yo lo he hecho. Y bueno, que se llegue a prohibir eso dentro de una misma comunidad, pues ya llama la atención.
Però... 9:35, a la part de ràdio del nostre programa escoltam Javier Alarcón i el seu bisturí, uns anuncis a la part televisada i tornem tot d'una amb el repàs de l'actualitat d'aquest divendres, d'aquest dia 28 d'agost.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es autónoma. Como es la ciudad abandonada al pie de los caballos, en esa corte de ministros que comparecían ayer. Esa suerte que pagas de tu bolsillo mientras otros la disfrutan, en esta democracia invertida y cerrada por vacaciones. La tragedia es que el que pone la barra libre y el pagafantas que la financia no sean la misma persona, que no sean precisamente autónomos, que cuando un presidente no toma decisiones, invita al caballo a hacerlo, a moverse. Que la acción que no entra por la política sale por el movimiento del pueblo. La noticia es ese autónomo que, moviendo el culo, abre el solito las puertas de esa ciudad, que no solo paga, sino que además se cobra. Que es ganarse la vida, que arriesga las fronteras de su patrimonio y que, siendo el que a la postre y finalmente con sus impuestos paga ese entramado psicopático llamado Vacaciones Sánchez, por fin tiene quien le rescate. Ese autónomo tan olvidado como la ciudad que lleva su nombre tiene por fin quien le escriba, quien le auxilie de ese atraco fiscal que diezma su territorio y su vida. El titular es que el gobierno balear pagará los dos primeros meses de la baja de los autónomos, que podrán recuperar hasta 800 pavos de las cuotas de la seguridad social que ellos pagan mientras están enfermos. 600.000 euros de medida para los próximos dos años, que son el único efecto llamada que necesitamos para ayudar a los que nos ayudan defendiendo lo que somos. Y el lunes, siempre en movimiento. ¡Paz!
Pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos.
9:38 minuts. Continuem en temps de tertúlia, avui en la companyia de Xavi Bonet, Anna Mascaró i Manuel Aguilera, repassant l'actualitat. Han dedicat part del programa a l'inici, just al començament, a parlar de Ceuta i de com s'anava greujant aquesta crisi migratòria, sobretot per la tensió entre els ciutadans i entre les persones que han arribat a Ceuta. La Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència va aprovar ahir dijous per unanimitat destinar aquest 25 milions d'euros per l'atenció d'infants i adolescents a Ceuta. ruta. Totes les comunitats, incloses les Balears, hi han votat a favor, Manco, Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, recordant que és on Vox té les competències amb infància, que no han participat. Ja vam escoltar la consellera ahir, que deia que la partida és insuficient, que segueix defensant la reagrupació com a una de les prioritats per poder atendre en aquests menors. Recordant que la consellera Sandra Fernández va reiterar que el govern central hauria també d'agilitzar els tràmits d'identificació dels menors que encara romanen desatesos a Ceuta i va carregar contra l'Estat i la seva gestió, tant de les fronteres com de la política migratòria. De quina manera tot condiciona, no?, les diferents comunitats autònomes. La majoria estava d'acord, no?, en aquesta ajuda, tot i que la consideraven insuficient. Però, si vols, podem fer un matís, Manuel, sobre la situació a Balears. Aquí, precisament, també s'ha agreujat la crisi migratòria i també les illes demanen, sobretot, una major assistència a l'hora d'atendre en aquests menors. Recordant que, per exemple, Formentera té algun dels seus centres saturats.
Claro, nosotros deberíamos ser una comunidad receptora de dinero para atender a estas personas, porque lo ha dicho reiteradamente la presidenta del gobierno, estamos muy pasados sobre la capacidad que tenemos para de atención, porque estamos dentro de una ruta migratoria, que es la de Argelia, que recibimos constantemente pateras y dentro de ellas van menores no acompañados y que tenemos que atenderlas. Bueno, y solo me sorprende, bueno, el titular ese de las comunidades han aprobado por unanimidad. En realidad, bueno, como tú has dicho, hay tres que no han participado porque infancia la competencia la tiene Vox. Creo que en este tipo de casos deberíamos ir todos a una, todas las comunidades, y recordemos que Baleares somos una comunidad que invierte mucho en el resto del estado y que bueno, que somos la comunidad que más aporta, estamos en el primero o segundo posición, entonces somos solidarios, hay que recordarlo.
Sí, totalment d'acord. És una pena que en una qüestió així, en què hi ha tantes persones vulnerables implicades, hi hagin partits que no estiguin intentant ajudar o que com a mínim no participin a les trobades. El tema de les Illes Balears és una estira i arronsa que hi ha hagut entre el govern balear i el govern espanyol al llarg de tota la legislatura. La presidenta s'ha traslladat fins i tot a Formentera, fins i tot amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per reclamar que se reconegui aquesta ruta migratòria entre Algèria i les Illes Balears, que no estava reconeguda. El govern espanyol sí que és cert que el cap d'escomandament únic va reconèixer que Balears no hauria de rebre menors d'aquest repartiment, perquè ja està molt saturada, i continuam amb aquesta estira i arronsa. Continuam amb el govern autonòmic demanant més recursos i demanant no rebre menors, que a vegades s'arriba a situacions un poc absurdes, com per exemple que se recorri la rebuda de dos menors provenents de repartiment de les Illes Canàries, que dius, això no és gaire, són dues persones comparat amb tots els menors que rebem aquí des d'Algèria, però clar, és un missatge polític també, no?, del govern, de que no tenim capacitat. I continuam amb el xoc entre administracions governades per diferents colors polítics.
Com hauríem de gestionar nosaltres aquesta crisi migratòria? Perquè és veritat que enguany, igual que l'any passat pràcticament, Xavi, les xifres d'arribades de migrants han estat de rècord. No sé com valoraries la política migratòria actual aquí a les Balears.
Són repetir coses que vull dir, no podem regularitzar, no podem donar per bo aquest canal d'arribada de pasteres d'Argèlia, del Marroc a Balears. No se pot fer. Vull dir, aquí és un negoci per les màfies i encara que el govern hagi acceptat crear un canal, un flux, no han fet res. Vull dir, continuen arribant pasteres, continuen arribant menors. De qui és la responsabilitat de les fronteres, la política exterior? És del govern d'Espanya. És ell que té la responsabilitat. Aquest doblers, dels quals n'han parlat 25 milions, a mi m'apareixen insuficients. Estem parlant de persones que necessiten educació, manutenció, en fi, créixer, a un ambient digne. 25 milions són insuficients. I qui els ha de portar és el govern d'Espanya, no el govern de les Illes Balears ni del Consell Insular, perquè tot és conseqüència d'una mala política exterior i de fronteres que és responsabilitat del govern espanyol. I davant aquí tenim una sèrie de persones que necessiten atenció. Davant això, ningú ha fet res, perquè les màfies continuen enriquint-se amb aquesta, pagant aquesta dobrada. I què fem? No fem res.
I ara que parles de màfies, molt important, i jo crec que just mos poden fer ressò, no?, de la notícia que vàrem conèixer ahir sobre aquesta màfia. Bé, ara sabem més informació, perquè ja la notícia va votar fa unes setmanes, però sí que just ahir van saber que l'organització criminal que introduïa persones migrants de manera irregular a Eivissa, també a Almeria, també a Múrcia, cobrava entre 6.000 i 7.000 euros per persona, o sigui, estem parlant d'una dobarada. L'informe policial, a més, surt de manera específica com operaven, i era una màfia totalment organitzada, tant del viatge d'anada, el de tornada...
S'aprofitaven de la necessitat de gent que cercava una vida digna. És igual que el trànsit, que el tràfic que se pogués produir durant el nazisme, de gent que volia
fugir.
Estava
tan organitzat que l'anada duien persones i la tornada droga. O sigui, el negoci era rodó, no? Perquè aprofitaven l'anada, però també la tornada. La xifra, més de 2 milions d'euros podia haver guanyat aquesta màfia. Suposo que també s'ha de distingir una màfia grossa organitzada com aquesta, com les petites embarcacions que venen enganades per un patró. O sigui, aquí també seria important distingir els casos, sens dubte.
Sí, bueno, pero son viajes en general que corren un riesgo altísimo y hay ONGs que están cifrándolo en miles de muertos en el Mediterráneo cada año, porque hay muchas pateras que no se localizan. Aquí en Baleares, en las últimas semanas, hemos localizado verdaderos cementerios flotantes en los que o no había ningún superviviente o había dos o tres de 20 o 30 personas, ¿no? Es un drama.
Drama.
Estic compartint imatges que descrivim pels oients d'aquest pis on emmagatzemaven tota la gran quantitat de dobbers. Són imatges de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, no?, on es veu com era una organització totalment tancada i estructurada, on, a banda de transportar les persones, també traficàvem amb droga. És important que s'hagi detingut aquesta màfia. El que passa és que aquí parlam d'una, probablement n'hi ha moltes més, no?
Una cosa que destaquen els pescadors, els mariners, que se troben moltes vegades aquestes llanxes abandonades per Cabrera, per exemple, o per Formentera, és que les barques són totes iguals. La majoria de barques que arriben aquí són iguals. Llavors això pot indicar que se tracta d'una
mateixa persona, una mateixa entitat, exacte.
Però, i davant d'això, què feim? Vull dir, què fa el ministre Marlaska, que falta la veritat a cada compareixença, o el ministre de la Eterna Sonrisa, que és el senyor Álvarez, que és el ministre d'Afers Exteriors, que de la seva competència és posar ordre en aquesta entrada massiva i irregular de gent, i d'una gent que s'està enriquint, fa negoci en les necessitats humanes. És que això és molt greu. Això, vull dir, crida'ls, us ha d'interpel·lar a tots nosaltres.
El problema és que la costa espanyola té molt de punts d'entrada. Bé, és un dels problemes. Llavors, aquestes màfies estan molt enfocades a obtenir beneficis i les persones que fugen de casa seva estan molt enfocades en fugir i en cercar la solució. Llavors, quan s'estableix a lo millor una relació diplomàtica amb un país, troben una altra porta d'entrada. Si no, entren per Canàries,
sí, però,
entren per Andalusia,
si no,
o per les Illes Balears.
Això, en el final, surt d'Argèlia, de les costes d'Argèlia. Això, home, no té res que veure una cosa amb l'altra, però com va acabar ETA, vull dir, en la col·laboració del govern francès. Vull dir, si no hi havia la col·laboració del govern francès, era molt difícil acabar amb la organització terrorista. I fins que no se va aconseguir, no vàrem acabar. Exactament el mateix. Si no hi ha la col·laboració del govern argelí, no s'acabarà mai, perquè continuaran entrant.
Duim 3 dies de protestes a Ceuta, la d'ahir, la jornada més dura. Volen que passa avui. De moment, en aquesta compareixença que ha fet el ministre Marlaska, sí que saben que ha començat el discurs fent una crida a la calma, però, clar, el tema és si podrà mantenir aquesta calma. Veurem com se desenvolupa aquesta jornada. Si me permeteu una pausa més, són les 9:48. Tornem tot d'una fent aquest repàs de l'actualitat d'aquest divendres 28 d'agost.
al dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és actualitat. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
¿Quieres ir a Somboy a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ajuntament de Palma.
I que també ho
Torna la Lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dia, amb Marta Grau.
És temps de tertúlia, són les 9 i 50 minuts i si just vos incorporeu en aquest moment, això és El Dia, el programa híbrid que va a través de la ràdio, però també mos podeu seguir a través de la televisió. Seguim el repàs als temes de la tertúlia, de l'actualitat i parlam de la manifestació del passat dia 26 de juliol a Palma, una manifestació que va dur molta polèmica, moltíssimes repercussions, i ara hem sabut que la investigació de la Policia Nacional ha identificat a 7 manifestants com a responsables dels desordres públics en aquesta manifestació contra la massificació contra la gestió turística. Un informe que conclou que els agents van ser objecte de llançament de pedres, de llaunes, una recerca que se sustenta en material audiovisual recopilat durant tots aquests aldarulls, entre el qual figuren imatges obtingudes mitjançant drons, també vídeos dels enfrontaments i diferents gravacions realitzades amb telèfon mòbil. La policia ha remès l'informe a l'autoritat judicial competent, que continuarà amb l'investigació i decidirà si cita a declarar a totes aquestes persones que han estat investigades. Com podria acabar aquest episodi? Saben que s'estan organitzant noves concentracions també, i havíem parlat de la importància de que no s'ha... De que el missatge s'ha com a dissolt, no? Entre tot el que ha passat, sembla que s'ha deixat el missatge a part, no?, del que ha estat aquesta concentració, i si hagués estat interessant tal vegada analitzar el contingut, no?, de la manifestació i no tot el que va passar després.
Sí, este tema de los minidisturbios, porque hay que reconocer que fueron... comparado, ¿no?, con otras manifestaciones, pues fueron más o menos relativamente pequeños, ha enturbiado todo el mensaje de la manifestación masiva, que además, recordemos que era un mensaje transversal que evidentemente tenía parte de politización y que gente lo usaba para atacar al gobierno, pero había mucha gente también, que votantes del PP, que estaban ahí y que quieren un cambio de modelo de turismo. Y es eso de lo que tenemos que hablar. Estos enfrentamientos que hubo, pues evidentemente a la Policía Nacional hay que respetarla, y lo mismo que se va a investigar la violencia gratuita de algunos contra los agentes, se tiene que investigar la violencia de algunos agentes que se cedieron, por ejemplo, el que agredió a un fotoperiodista. Y espero que, bueno, que se les juzgue o se les investigue con la misma vara de medir.
Com podrien transcorrer les futures manifestacions? També és interessant pensar, no?, què podria passar.
Jo crec que les manifestacions de contra la massificació han estat pacífiques, eminentment, i és important recordar que aquest informe arriba després que 25 persones hagin anunciat que presentarien una denúncia, considerant que la policia havia actuat de manera molt desproporcionada. D'això hi ha imatges, hi ha un vídeo sense, en què s'ensenya els cops que va rebre aquest company fotoperiodista que comentàveu, i altres manifestants. Ara estàveu mostrant aquí a Ivetres un vídeo d'un loc que està amb un mòbil i li cauen tres agents a damunt, i s'ha de recordar que el delegat del govern espanyol, fins i tot, que és el responsable, va dir que l'actuació havia estat absolutament desproporcionada i fora de lloc. Llavors, en teoria, se suposa que la policia està acostumada a gestionar manifestacions. Crec que s'ha de donar compte d'això.
Una cosa és la manifestació, que és molt respectable, de la gent que surti en el carrer i demani aquest canvi de model, que, per cert, jo, que soy viejo del lugar, duint des de l'any 80,
cercant canvi de model.
Aquest canvi de model. O sigui, duint 40 anys cercant el model i no ha arribat, no? I jo dubt que arribi. I després està els altercats aquests i les imatges que veiem, però també volia cridar l'atenció que no han vist les que té la Policia Nacional. Les que té la Policia Nacional no s'han vist. Vull dir, i ells en tenen. A mi, ho va dir des del primer moment, m'acosta creure que avui en dia, l'any 2026, la policia carregui perquè sí. Carregui perquè sí. Vull dir, evidentment, si bon. Ha carregat de manera arbitrària, vull dir, s'ha de condemnar. Pensem que ahir, no sé si surt avui algun mitjà de comunicació, crec que ho he llegit, els agents de la policia municipal se varen veure rodejats per venedors ambulants per evitar d'atendre a un altre venedor a Serenal. Per tant, hi ha moments en què la Policia Nacional també se veu rodejada i és provocada per una certa
de gent. Hauria de tenir la capacitat i la professionalitat de gestionar una provocació quan es...
Bueno, però s'ha de veure quina és la provocació.
Però
vull dir,
has d'estar allà.
Jo torno a insistir que si la policia ha actuat arbitràriament i de forma que innecessària, s'ha de condemnar. Però esperem a veure com acaben les investigacions, perquè aquestes imatges no els han vistes.
Hay que tenir en cuenta que fornos... Es que, insisto, minidisturbios que el 95% de los asistentes a la manifestación no vieron. O sea, ni vimos. Porque yo, por ejemplo, me encontré a Ana, que lo puedo decir. Me la encontré en la manifestación. Sí, sí. ¿Y tú viste los disturbios?
No, ningú.
Ni yo tampoco.
Es una manifestación que se va a desenvolupar de forma pacífica.
Exacto.
La mayor
y además
part
ocurrieron
del temps.
Como mucho però, tiempo después de terminar la manifestación.
Però just en aquest coll de botella, no?, es va produir aquest incident que no s'hauria d'haver repetit i que ha, d'alguna manera, desvirtuat el missatge, que és important, perquè jo crec que el tema de la gestió del turisme a tothom interessa, a tothom vol saber quina és la millor manera de gestionar el turisme a la nostra comunitat. Queden 3 minuts. Aprofit que tenim en Xavi Bonat avui per dar-vos una darrera obra, perquè just l'hem avançat a l'inici, al sumari. Home, com a expert en Casa Reial, o al Manco, en tots els estius, sí, en què diferents cases reials del món han vengut aquí a visitar-nos, sí que me podràs dir un poc més o aprofundir un poc més en la darrera hora que avançàvem, com dèiem, a les 9. El rei Harald de Noruega, recordant, de 89 anys ha mort. Ha estat un estiu, a més, molt complicat, perquè hem vist el rei que havia viscut una sèrie de recaigudes, ingressos hospitalaris, i la Casa Reial d'Oslo ho ha confirmat. Ha mort aquest divendres 28 d'agost. Va començar les complicacions de salut aquest dia 17, mitjans de mes, i ara es confirma la seva mort, Xavi. Una persona molt vinculada al Mediterrani i a l'illa de Mallorca.
En primer lloc, vull deixar clar que jo no som el portaveu de la Casa Reial Noruega, a Palau d'Oslo, però sí que he de confirmar que té una vinculació estreta en Mallorca i de forma especial en la Copa del Rei, perquè el rei Harald de Noruega participava en els temps de Juan Carlos i venia en el sillot, crec que era el iot real, que atracava en el moll de Palma, i mentre participava ell vivia en aquesta embarcació. I era un clàssic de la Copa del Rei des de una casa real també molt clàssica, molt consolidada, que és la monarquia de Noruega, no? Per tant, hi ha una vinculació estreta del rei que ha mort a Mallorca, de forma especial, no? És que, més enllà de lo que ha passat, hem de recordar que la presència del rei Joan Carles i doña Sofia durant molts anys va ser motiu d'arribada de molta gent, des de la reina Isabel II, presidents americans...
Carles III...
l'emperador del Japó... Uh-huh. Vull dir, mos va situar en el món, eh? Vull dir, després ha passat el que ha passat, tristament, i està com està. Però durant molt de temps varen ser portada durant aquestes estades llargues a nivell internacional, eh?
Un monarca que, com dèiem, tenia un vincle especial a Mallorca precisament per tots aquests esdeveniments esportius durant l'estiu, del qual Xavi, tu vas ser també testimoni. Que tingueu un bon cap de setmana. Manuel Aguilera, Xavi Bonet, Anna Mascaró, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser-hi amb nosaltres.
Igualment, bon cap de setmana.
Fem una pausa per publicitat a la ràdio, tornem tot d'una, escoltem els nostres companys dels serveis informatius i encetem aquesta segona hora de programa.
IB3 Ràdio.